És època de rumors, és època de notícies no contrastades que ràpidament viatgen boca a boca, orella a orella. Prou que ho sabem aquí a Formentera. I avui volem parlar sobre aquestes notícies que a vegades ens arriben que es poden fer proves PCR a les farmàcies. Bé que sabem que en centres mèdics privats, aquí a Formentera mateix es fa, per preus, diríem, cars, es poden fer PCRs. Però i a les farmàcies se'n fan? Per saber-ho, volem parlar amb l'Antoni Real Ramis, és el president del Col·legi de Farmacèutics de les Balears. Molt bon dia, senyor Real.
Molt bon dia.
Ai, gràcies per atendre'ns aquí al de Farafar, a Ràdio Illa. Alguna farmàcia ofereix proves PCR a les Illes?
Bueno, en primer lloc, és un plaer poder estar amb vosaltres, no, en directe. De moment, les PCR no se fan a farmàcies, no? Ja que tot això està molt regulat pel Ministeri i tan sols se fan en els centres que ha autoritzat el Ministeri. En aquest cas, les farmàcies, les PCR, moltes no ho podrien fer perquè no podrien reunir les condicions necessàries, per una banda, i les altres també s'haurien d'autoritzar per part de les autoritats autonòmiques i també central per poder-ho fer. Avui en dia no hi ha cap farmàcia a Formentera, ni a Balear, ni en tot l'estat que faci aquestes proves PCR, diguem, dins aquest establiment. Sí que fem altres proves, de molt d'altres tipus,
sí,
com de la sida, l'OVH, càncer de recte, de colon, etcètera, etcètera, però el PCR, de moment, no.
Ho heu demanat? Ho heu estudiat?
Nosaltres se va comentar aquesta possibilitat en la primera pandèmia, perquè ara pareix que tenim com un principi d'una segona aquí, una onada d'aquesta pandèmia. No s'ha comentat per part dels organismes centrals nostres també, però no s'ha arribat a cap conclusió. De moment hem donat el suport i també la col·laboració amb aquest tema i amb altres, no, per detectar a través d'una sèrie d'enquestes, una pregunta, no, gent susceptible de que pogués tenir la Covid. Tot això pues, requereix també arribar a acords i col·laboracions i convenis amb l'administració. Aquí, actualment, encara no ho fem, però sí que possiblement més endavant, si aquesta pandèmia segueix aquesta línia que du avui en dia, les farmàcies sí que seran un centre de detecció de possibles positius. Per tant, col·laborar amb les autoritats sanitàries com un establiment sanitari que som.
De què depèn que es pugui fer? Deia doncs, que algunes farmàcies no estan preparades, d'altres entenc que sí, per espai i per tenir, suposo, doncs, una estança on es pugui fer i personal doncs, protegit. Però de què depèn? Qui té l'última paraula, finalment?
No, això seria, en aquest cas, seria el Ministeri de Sanitat, per tant, a nivell central, que s'hauria de donar aquesta autorització. I sí que és veritat que hi ha farmàcies que per les condicions, no, de les instal·lacions físiques no se podrien fer, perquè sí que necessitaríem un espai adequat en aquesta necessitat. Per tant, seria un tema bastant complex a París, que de moment, com que tenen moltes instal·lacions, inclús unitat mòbil que fan PCRs, de moment pareix ser que no entrarem en aquesta fase de fer els PCRs, o sigui, de les oficines de farmàcia, que en cas que s'haguessin de fer, potser estudiarien una o una i podrien donar pues, una altra alternativa a l'administració que hem oferit la col·laboració amb molts diferents aspectes i bueno, això seria un altre aspecte, però de moment no està contemplat que sigui una cosa immediata.
Molt bé. En qualsevol cas, es preveu una tardor calenta, una tardor moguda, una tardor d'incidència important de la Covid i més amb la confluència doncs, amb els catarros habituals i les grips. Per tant, creieu que la tardor, l'octubre, seria el moment que espereu doncs, aquest vistiplau, aquest permís de Madrid, de les autoritats?
Nosaltres crec que, en principi, començaríem per aquesta detecció a través d'una sèrie de preguntes protocolitzades en aquesta gent susceptible, perquè la driàsia en els centres de salut no necessàriament fer la PCR a dins l'oficina de farmàcia. Ja dic, doncs hi hauria, estarien disposats, les farmàcies que poguessin, estarien disposats, per suposat, però de moment no està contemplat, però sí que fóssim un centre de detecció, diguéssim, prematur, no? per una causa preventiva, i ja posem-nos en contacte directament en el centre de salut, en el metge corresponent, que aquell ja peca dit li fessin les proves en allà, si el centre de salut ho trobàs oportú. Per tant, jo crec que seria un aspecte molt important, ja que, clar, que com molt bé deien, aquesta tardor pot ser molt complexa, molt complicada, perquè la grip, no sabem quina grip hi haurà la vacuna, per supost, no sabem exactament quina intensitat podrà tenir, perquè depenem de molt de factors, però, clar, és que hi ha molts de símptomes que són molt similars, no? Per tant, aquesta tasca de prevenció jo crec que seria fonamental que se pogués dur a terme d'una forma protocolitzada a totes les oficines de farmàcia de les PDUs, i de forma tèria, concretament.
Deixi'm preguntar-li per la feina de les farmàcies des de l'inici de la pandèmia, des d'un poc abans, perquè recordem quan sentíem i observàvem, doncs, l'auge de casos, doncs, a Itàlia, de seguida aquí va haver-hi un efecte reacció en la que la gent ja va començar a anar a comprar mascaretes a les farmàcies. Va haver-hi un moment que hi havia absolutament desabastiment. Com estan de preparades les farmàcies ara mateix pel que fa a les mascaretes i en menor mesura amb el gel desinfectant? L'abastiment està garantit?
En aquest moment s'està garantit el tema de mascaretes, i el gel és una altra cosa, són els guants, que en principi no s'aconseguen els guants, ja que poden tenir també un efecte pervers, a vegades donen una falsa confiança. Els guants sí que és veritat que no estan en aquest moment normalitzat el subministre, inclús local pur, tampoc està garantit. Ara, els gels i les mascaretes, sí, molt diferent va ser aquest moment de l'inici de la pandèmia, perquè va resultar fet molt curiós que, a part de que les mascaretes eren un producte molt marginal dins l'oficina de farmàcia, ja que només s'empleaven pràcticament el sanitari dins els hospitals i clíniques. És a dir, clar, les poques mascaretes que hi havia en el nostre país se les van, diguéssim, adquirir gent per enviar a Orient, no? Concretament a Xina, ja que, clar, que la producció allà s'havia vist interrompuda, es consumia augmentant moltíssim, i per tant tenien una necessitat. Clar, quan va arribar aquí, va arribar a Itàlia, arriba aquí i mos trobem sense cap tipus de producte de protecció, sense cap EPIN, ni gels, ni alcohol, etc. Clar, va ser una situació molt, molt complexa, no? Clar, degut en aquesta conjuntura internacional que hi havia. I també hem de dir que, per l'altra banda, hem deixat que els països d'Orient pues, fabriquin tots aquests productes, i molt d'altres, inclús molt de medicament que se fabriquen, els principis actius se fabriquen allà. Per tant, a lo millor hauríem de fer una reflexió a nivell d'Europa mateix, a veure, potser sí, és necessari retomar aquesta iniciativa de la indústria, de fabricació, d'investigació, etc., per no tornar a caure o tornar a sopegar a la mateixa pedra amb una ocasió siguent, que esperem que no arribi. Però sí que seria important que nosaltres estiguéssim preparats, no? I també aquí el factor illes, i concretament Formentera, la doble insularitat, clar, no afavoria en absolut aquest abastiment d'aquests productes.
Però ara ho estem, de preparats.
Efectivament, ara en aquest moment no hi ha cap problema en quant a mascaretes, a més que hi ha molt de... Ja ara en aquest moment hi ha moltíssima varietat, han de complir, per supost, unes normatives, hi ha moltíssima varietat de mascaretes, hi ha existència de pràcticament totes les mascaretes, i de gel hidroalcohòlic, que també és important aquest producte, no? Perquè s'ha demostrat que es contagi a través de les mans, no? Que han tocat productes contaminats o mostradors mateixos de qualsevol cosa, qualsevol producte, i clar, me'l posen la massa molt en el nas, en els ulls, i perilla d'aquesta reinfecció, no?
Sobre els preus taxats de les mascaretes d'un sol ús, hi vau estar d'acord? Vau entendre que era important?
Nosaltres havíem demanat ja quan me pareix que era el 14 de març que se va establir l'estat d'alarma, la setmana siguent van demanar que el Ministeri intervengués els preus. Molt van trobar aquí molt curiós, ja que clar, dins el mercat oficial, dins els nostres distribuïdors oficials, no hi havia aquests productes. Clar, aquí van aparèixer molts intermediaris que res tenien que veure amb el nostre sector oferint aquests productes. Vol oferint aquests productes a un preu desorbitant. Jo vaig fer una circular per escrit i també van fer una intervenció a través d'un streaming per tots els farmacèutics de la nostra comunitat, aconsellant que no se comprassin aquests productes si no fos per mercat, diguéssim, nostres, no? Diguéssim, a través de les cooperatives farmacèutiques nostres, ja que veiem que hi havia un desfase d'aquest preu dels productes que ens oferien, ja que hi va haver molta gent. A part que hi havia escassès, a veure, això també, per la banda, a Xina no donava abasto la fabricació, ens trobàvem que ens oferien un preu realment desorbitats. Quan una mascareta quirúrgica, aquestes blaves que s'empleen de sanitàries, no? I que moltíssima gent du pel carrer, clar, aquestes mascaretes pel gener valien 10 cèntims, 15 cèntims, d'acord? Com a molt. Com a van trobar que en l'estat crític de la pandèmia se les mos oferia a pràcticament a 2 euros cada mascareta. Això, nosaltres pensàvem que era un robo, no? Que se mos, diguéssim, pues, abusava aquests intermediaris, pues, abusaven d'aquest producte. Per tant, vam desaconsellar que comprasin, si tot, haver de fer massa, que per donar el servei i per poder donar pues, aquest producte en els seus pacients, en els seus usuaris, pues, van comprar. I quan se va establir el preu de la mascareta, va ser un poc tard per el Ministeri, potser que hi va haver molt de farmacèutics que havien comprat molt més car que el que havia establert el Ministeri. Ara bé, el Ministeri penso que va posar un preu bastant raonable. Inclús aquest preu, a la llarga, possiblement hagi d'anar a la baixa perquè el subministre se comença a restablir a nivell mundial, perquè no era una cosa només de Formenter ni d'Europa, és pràcticament mundial. Clar, aquest producte tornarà a haver-hi la fabricació normalitzada i, per tant, aquest producte ha de baixar de preu.
Què n'opina d'aquestes acusacions que hi van haver, sobretot al moment més crític de la pandèmia, març, abril, doncs que algunes farmàcies, en fi, havien tirat de picaresca i havien pujat el gel hidroalcohòlic a preus inassumibles per la majoria de la població?
Aquí també van ser víctimes, ja que gels hidroalcohòlics tampoc n'hi havia dins el nostre mercat a un preu, diguéssim, normal, a preu de mercat, no n'hi havia, dins les nostres cooperatives no n'hi havia. Clar, molt de farmacèutics van recórrer a aquests intermediaris que em van aparèixer com a bolets, a cents, no? Clar, molt de farmacèutics em van comprar i les compraven també a un preu superabusiu, no? O sigui, el farmacèutic també era víctima d'aquests intermediaris que van aparèixer sense cap tipus d'escrúpol. Clar, el farmacèutic, quan li repercutia els imposts, si va i aquest recàrrec d'equivalència, clar, sortia a un preu totalment fora de mercat. Nosaltres també vam desaconsellar que com se comprassin a través d'aquests canals. Desgraciadament, des del nostre canal, ja que tot això és com una subhasta, perquè aquests intermediaris pues, anaven al mercat d'origen i pues, subhastaven el producte. Clar, nostres, diguéssim, distribuïdors no oferien aquest preu perquè eren realment abusius i estaven al mercat. Sí que aquí va haver farmacèutic que en van comprar i també se va regular aquest preu que pensaven que era abusius en certs casos, no? En certs casos, no sempre, perquè nosaltres inclús aconsellàvem mesures casolanes, no? A través d'esperits, la gent que tenia esperit i que tenia un pot de glicerina, pues que ho fessin a casa seva, perquè pensaven que aquest preu no era adequat. Posteriorment també se va intervenir per part del Ministeri, tots aquests intermediaris s'han anat baixant de preu, que pràcticament ja tots han desaparegut i ara no, en aquest cas, diguéssim, els proveïdors són els nostres de tota la vida, diguéssim, les cooperatives farmacèutiques.
Ja, per anar acabant, fi, siguin segur que ho és, honest, ha sigut una època de, en fi, d'oportunitat per a les farmàcies, malgrat doncs, el context de crisi pandèmica i de crisi econòmica que l'ha sobrevingut. Les farmàcies han fet l'agost durant la primavera?
No necessàriament, ni d'un bon tron, no? Nosaltres estem, diguéssim, a dins el sistema sanitari, dins els pressupostos que hi ha de cada comunitat. El que sí que es veu que el mes de març i el mes d'abril, ja que eren pràcticament l'únic professional sanitari accessible per part de la població directament, sense cita prèvia, no? ni sense avisar que volien accedir directament. Les farmàcies sí que van tenir moltíssimes consultes, tal vegada van desfilar un 30% més de gent de lo normal, 30-35% més de gent de lo normal a la farmàcia, però senzillament venien a demanar consell, no? Inclús moltíssimes consultes telefòniques, gent que estava totalment despistada, que no sabia què passava, que necessitava una resposta. Clar, la farmàcia va ser el lloc més accessible. Ara bé, la farmàcia mai s'ha, diguéssim, sortit favorida d'una crisi, ja que posteriorment, o sigui, estem a dins de l'engranatge de tota, diguéssim, de tota la dinàmica de l'evolució del país, clar, i si ve una crisi, doncs nosaltres serem afectats com tothom, no? A través de mesures que s'apliquen des del govern central i governs autonòmics, i per tant nosaltres sortirem perjudicats com tota la població, que desgraciadament pues, n'hi haurà més en aquest cas, sí que sortirà més, molt més perjudicat, sí, com dic, desgraciadament, però nosaltres no sortirem absolut reforçats econòmicament. Sí que, en aquest cas, professionalment, com ja van demostrar en l'altra crisi, professionalment pues, van haver de canviar moltíssim, van sortir molt reforçats econòmicament, debilitats en l'altra crisi, i m'imagino que amb aquesta crisi pues, passarà tres quarts de lo mateix, no? Que la població molt ha valorat molt, diguéssim, una nota molt elevada, no? En quant a aquesta professionalitat en el servei que s'han donat, ara bé, ja dic que econòmicament sortirem perjudicats, no? Perquè tots estem a dins la mateixa dinàmica.
En aquest sentit, altres autonomies hi ha hagut un problema persistent pel que fa, doncs, el deute que ha tingut l'administració amb les farmàcies a l'hora doncs, de pagar la part proporcional al medicament integrat doncs, a la Seguretat Social. Aquí a les Illes ha passat això?
Nosaltres en aquest moment anem pràcticament al dia. Van ser la primera comunitat autònoma que van sofrir aquestes conseqüències. A més, també de la forma més abultada, ja que van tenir mig any en retards de pagaments. Posteriorment han sorgit altres comunitats i inclús en aquest moment a qualque comunitat sí que hi ha certs problemes. Aquí, a la nostra comunitat, ara, actualment, no se pot saber mai què passarà el dia de demà. Esperem que l'administració valori no? que aquesta prestació, que ja dic, no és una prestació de farmacèutica, és la prestació que es dona a la societat, no? Per part del govern, que nosaltres anticipam. Ja dic, en aquest moment els pagaments estan al dia i bueno, esperem que continuïn en aquesta línia.
Moltíssimes gràcies, Antoni Real Ramis, president del Col·legi de Farmacèutics de les Balears, per haver-nos atès aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres i és un plaer.
Salut.
Moltes gràcies.